Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Hola, hola, bona tarda. Com sentiu, Fenòmens Naturals torna aquí amb un nou programa. Gràcies a tots els qui ens escolteu, sigui quan sigui, que sentiu aquest programa intemporal. Sabeu que ens podem trobar a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i a iVox, amb dues os. Si teniu més curiositat, busqueu el blog del mateix nom del programa, fenomensnaturals.net, on hi trobareu més informació i enllaç a les fonts de què puguem parlar en el programa. Sobre l'estudi de Vila Urània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. L'equip el formem Andrés Llost com a tècnic. Hola, Andrés.
Hola.
I Cristina Junyent, qui us parla. Comencem? Avui ens fa una il·lusió especial perquè som a Vila Urània i justament parlarem d'un científic barceloní, l'astrònom Josep Comas i Solà, que va ser qui va llegar Vila Urània justament als ciutadans de Barcelona a través de l'Ajuntament. Josep Comas i Solà va néixer a Barcelona, també aquesta ciutat, el 1868, i des de petit va mostrar inclinació per als estudis científics. Va tenir una vida molt rica, fent no només d'astrònom, sinó també fent de divulgador i de moltes altres coses, que ara sentirem. Perquè hem convidat una persona que sap força de Comas i Solà i que està aquí amb nosaltres i ens parlarà de la història i de la vida de Comas i Solà. Ell és Carles Puig, doctor en Ciències Físiques i màster en Història de la Ciència per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat professor titulat de la Universitat Politècnica de Catalunya, adscrit al Departament de Matemàtiques. També va ser sotsdirector de l'Escola d'Enginyers. Bona tarda, Carles.
Bona tarda, Cristina. Un plaer estar aquí.
Moltes gràcies. Nosaltres també tenim moltes ganes de sentir-te i d'aprendre de la persona gràcies a la qual podem estar avui aquí celebrant-ho i comentant-ho. No? Doncs diuen de Comas i Solà que va ser un pioner de l'astronomia, perquè va treballar, va investigar, va ensenyar, va crear escola, va inventar tècniques d'observació, va dirigir institucions. Però comencem pel principi. Comas i Solà va néixer en una família. Com era la seva família?
Comas i Solà va néixer en una família benestant. El seu pare era, es deia Benvingut. Li deien Bienvenido, perquè a casa parlaven... li deien Bienvenido a la mare. A la mare li deien Francisca. Es deia Francesca, però li deien la Francisca. I aquesta família venien de l'Empordà, el pare era de Figueres, la mare era de Castelló d'Empúries, van tenir 5 fills, 2 van morir de seguida, i ell era el petit, el Josep era el petit. I el pare, el 1861, va formar una societat amb en Joan Tutau. Joan Tutau va arribar a ser ministre de Finances durant l'època en què hi havia la Primera República i el president de la República era Estanislau Figueres. I junts van formar una societat que es dedicava a la quincalleria. I abans de la Revolució, el 1868, quan va néixer, just va ser 3 mesos després de la Revolució La Gloriosa, que va donar lloc al sexenni revolucionari, i es trobaven a la quincalleria, perquè es dedicaven a la quincalleria, i allà conspiraven i parlaven de com oposar-se al règim isabelí. Tutau va ser un company de Monturiol i era comunista cabatià dels sicarians. Per tant, va viure en aquest ambient, diguéssim, republicà d'aquella època quan va néixer.
Està molt bé. Dels sicarians, els que pensaven en la nova Icària.
Exacte.
I com havia de ser aquesta nova Icària.
I volien imitar les idees utòpiques del socialisme utòpic d'Etienne Cabet, que va organitzar una expedició a Nova Orleans, als Estats Units, i al final va ser un fracàs, però on la tecnologia i la solidaritat havia d'imperar.
Que bé, llàstima. Bueno, tornem a en Comas, perquè he llegit, i de fet ho llegeixes pràcticament a tot arreu, qualsevol biografia seva, que des de ben petitet va tenir una afició a la ciència, oi?
Sí.
I que fins i tot arengava el servei amb explicacions científiques.
Sí, no? Sí.
Com va anar això?
Un any abans de morir, el 1936, va escriure ell mateix que el seu primer record que tenia d'alguna cosa relacionada amb l'astronomia o la ciència va ser, ho deia així, deia: el meu primer record astronòmic data de quan jo tenia 7 o 8 anys. Diu: jo em trobava convalescent d'una malaltia i no sé per què donava una conferència conferència volia dir una lliçó,
Sí.
Una conferència d'astronomia a la minyona que em cuidava. La minyona, això ja diu que era una casa benestant. I recordo haver-li explicat, sense haver-ho llegit enlloc, que les estrelles eren sols allunyats de nosaltres per distàncies immenses. I poc temps després, i deia, em van regalar un llibre d'astronomia. O sigui que des de molt petit, als 7 o 8 anys, ja tenia aquesta inquietud per la que va ser després la disciplina que ell va conrear més, que va ser l'astronomia.
Sí, li va dedicar molta part de la seva vida. Un llibre de Flammarion, qui era Camille Flammarion? Un astrònom francès, però segur que podem explicar més coses als nostres oients.
Sí, Flammarion va ser un dels personatges en què el Comas es va mirallar d'alguna manera. Uh-huh. Va repetir moltes coses que ell havia fet. Quan ell, bueno, de petit va estudiar el batxillerat i després va anar a estudiar a la facultat de... Com que no hi havia estudis específics d'astronomia, uh-huh, va anar a la facultat de ciències, perquè ja s'estudiava física i matemàtiques i era el que s'aproximava més amb el que ell li agradava, que era l'astronomia, perquè ja d'adolescent ja li van regalar una ullera de llarga vista i ja començava a mirar el sol, a mirar les taques solars, feia dibuixos, això tenia 13 o 14 anys. Però quan va anar a la facultat de ciències, amb el seu amic Eduard Fontseré, uh-huh, es van voler tots dos interessar per l'astronomia de forma bastant autodidacta, i llegien llibres de diferents autors. Un d'ells era Camille Flammarion, l'astronomia de Camille Flammarion. I també llegien d'Augusto Arcemis, un llibre que es deia El telescopio moderno, estudiaven el llibre del sol d'Angelo Secchi, i amb tot això van començar, a part de fer-se amics, conrear l'astronomia i pensar que algun dia farien una societat d'astronomia.
De Fontseré vam parlar al febrer amb Montse Busto i es pot trobar al nostre dipòsit d'entrevistes, no? A fenomensnaturals.net. Llavors ell va acabar la carrera?
Ell va acabar la carrera, però va trigar molt a acabar-la.
Vale.
Hi ha algú que diu que era, com que era de família rica, doncs d'alguna manera menyspreava els que anaven assíduament a classe.
Yeah.
Això ho deia a l'Iglesias de l'Acadèmia de Ciències. Però altres autors, com el Toni Roca, per exemple, diu que de fet, si no anava tant, és perquè es dedicava moltíssim a les seves observacions astronòmiques. Ja que, bueno, tenia els 18 anys i van regalar un telescopi Bordeaux de 108 mil·límetres i ell confeccionava amb aquest telescopi un mapa molt detallat de Mart, i així tenia moltes hores dedicades a l'astronomia.
A l'observació.
Sí.
Ja vivien a Vilaurani aleshores? Ho saps?
Ell va començar a viure a Vilaurani.
Ho buscarem.
Quan es va casar, el 1899,
sí,
segur.
Sí. Però la casa no era heretada del pare?
Però el pare va comprar, el 1868, si no m'erro, va comprar uns terrenys al carrer Sant Felip, llavors es deia així.
Ara Saragossa.
Sí, ara és el carrer Saragossa. I on pensava construir-se una torre. I llavors es va construir la torre més endavant. No sé exactament quan ho va fer, però a partir de finals del segle XIX és quan va començar a viure Josep Comas i Solà.
El cas és que ell era un molt bon observador i a més molt perseguidor, perquè ell perseguia meteorits, quan caia un meteorit anava, no?
Quan tenia 15 anys, aquesta relació amb Flammarion és quan va començar, perquè ell estiuejava als boscos de Valls, a prop de Picamoixons. I allà va estudiar un meteorit que va caure i no només el va estudiar, sinó que va escriure a Flammarion, que Flammarion va fundar una revista que es deia L'Astronomie, l'any 1882, crec, si no recordo malament, i després va fundar també la Societat Astronòmica de França, el 1887. Doncs ell li va escriure i li va dir que havia trobat aquest meteorit i li van publicar el primer article a la revista Astronomia. I així va començar una relació amb Flammarion, que fins i tot després l'escrivia i li feia correccions, li deia que algunes errades que sortien a la revista Astronomia, doncs que ja havia vist i li comentava. I es van cartejar i es van fer molt amics.
Clar, o sigui que ell va saber, des de ben petit, ja tenia entronitzat, no?, interioritzat que el científic ha de publicar, ha de fer... Sí. Saber, conèixer, no?, els seus descobriments, sinó que queden en un calaix. Després va anar amb un altre personatge bastant interessant de la història de la ciència i social també de Barcelona i de Catalunya, que era Rafael Patxot, no? Va conèixer en Patxot?
Sí, quan va acabar la carrera va fer... Durant un poc temps va ser professor substitut a la facultat, uns mesos, el 1897, però de seguida va trobar una feina adequada als seus interessos, que era l'astronomia, perquè Rafael Patxot, que era aquest personatge tan emprenedor i que amb inquietuds culturals i científiques i era un entusiasta de l'astronomia i de la meteorologia, ell va construir-se a Sant Feliu de Guíxols un observatori. Va comprar un telescopi equatorial doble de 22 centímetres d'obertura i de la Casa Francesa Mallat i va fer-se aquest observatori que li va dir l'Observatori Català i volia fer bones observacions i per això li va demanar, va contractar...
En Comas,
seria la primera feina, podríem dir, com a astrònom, encarregat com a astrònom de l'Observatori Català. I amb ell, amb en Patxot, van fer moltes observacions i aquestes observacions, que sobretot són de 1897-1898, es van publicar a una prestigiosa revista alemanya que es deia l'Astronomische Nachrichten. No sé si es pronuncia així, però...
I com ho publicaven, en alemany?
Ells ho van enviar La revista era alemanya i publicava en diferents idiomes, no estic segur del tot, però i van publicar moltes, no només aquestes primeres observacions, sinó moltes altres que va fer després també, com es Isolà i Patxot, i surt de l'Observatori Català de Sant Feliu de Guíxols.
Clar, ha de ser així, no?
Sí, surten els noms de Patxot i de Comas, com es pot veure amb aquests articles.
De Patxot també vam parlar el dia que vam tractar de Fontserè, perquè també van fer treballs junts. Llavors, la relació... Això és una mica fora de l'aspecte més científic, no? Però Patxot i Comas van tenir una relació familiar.
Van tenir una relació primer com amics i llavors Comas es va enamorar de la germana de Patxot, de Maria Teresa Patxot, i es van casar el desembre... De 1899 és quan es van instal·lar aquí,
a
Vilaurània, i aquí també van construir una cúpula de fusta i es va comprar un telescopi nou, un telescopi molt... Es conserva a l'Observatori Fabra, es pot veure aquest telescopi que està allà.
Sí,
un telescopi refractor equatorial de 156 mil·límetres d'obertura, que el va comprar a la casa irlandesa Grubb. I aquest telescopi Grubb va ser molt important per les descobertes que va fer després com a Isolà, perquè li va adaptar també, li va adossar una càmera fotogràfica, que era una càmera Petzl, bueno, molt bona, que tenia una obertura de 160 mil·límetres i podia fer fotos d'un camp molt gran i amb això va ser una de les eines fonamentals per les descobertes, algunes de les descobertes que va fer
després.
Comas, després, sí.
Llavors, el 98 ja vivia aquí.
Sí, vivia...
Aquí, vull dir, a la casa, però ja havia deixat l'observatori de Sant Feliu, o hi pujava esporàdicament?
No, la relació amb en Patxot es va deteriorar bastant aviat, perquè ell va tenir una altra parella sentimental, que va ser l'Amèlia Sala, amb qui va viure. No s'hi va poder casar perquè a l'època no es podia.
Perquè no hi havia divorci.
Però quan el divorci durant la República ja es va...
Establir, sí, es va legalitzar.
Sí, llavors va poder-se casar. Però les relacions amb en Patxot es van refredar força.
Sí, això ho sabíem alguna cosa. Bueno, de fet, és bastant públic. Però em preguntava si va venir a viure aquí amb la Patxot, amb la germana d'en Patxot, o ja amb la segona parella que va tenir, la segona dona.
Primer van... Si no estic mal fixat, primer va venir amb la seva dona, però després va viure aquí amb l'Amèlia Sala. Sí. Hi ha fotos d'algun llibre publicat per ell que es veu a l'Amèlia Sala amb el telescopi al terrat aquí de la Vila Urània. Un dia ho vaig veure i em va fer molta gràcia.
Ah, quina gràcia, clar. Clar, de fet, el bar de Vila Urània, que és el que és l'antiga casa de Comas i Solà, perquè ara estem en un edifici adjacent que té el mateix nom perquè és el mateix recinte, però al bar hi ha una fotografia de la segona dona i de la germanastra de Comas, perquè Comas va tenir una germanastra més petita que és àvia d'una persona que és Fontseré de segon cognom, és a dir, que també estaven relacionats. Un dia la portarem a la Núria Petit i Fontseré, però això és com una anècdota a part. No? Llavors, altre cop, un cop a Barcelona, Comas i Solà va estar elegit membre numerari de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
Sí, perquè al començar el segle XX, a principis del 1900, ell ja havia fet moltes publicacions, no només a l'Astronomia de Flammarion, sinó també al Butlletí de la Societat Astronòmica de França, a l'Astronomie Nachrichten, que he parlat abans, el Journal of the British Astronomical Association de Londres i altres, el Compte Rendu, tenia moltes publicacions i llavors era un moment idoni perquè fos nomenat acadèmic de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i així va ser el novembre de 1900. I justament en aquella època, era molt poc després, suposo que...
És la següent pregunta, que la pots... Tu mateix pots seguir.
Sí. Relacionat amb l'Observatori Fabra.
Exactament,
no?
Sí, sí, la Real Acadèmia, l'Observatori Fabra i Comas.
Doncs el 1901, a principis del segle XX, el marquès de Leia, el Camil Fabra i Fontanills, va fer una donació molt generosa, una aportació econòmica que a l'època era molt gran, de 250.000 pessetes, que estava destinada a la construcció d'un observatori al cim del Tibidabo. Però no es va poder fer al cim del Tibidabo perquè els salesians, que eren els que tenien els terrenys, van decidir que fos dedicat, destinat a un temple expiatori, un temple expiatori del Sagrat Cor.
Que encara hi és, encara. Sí. De fet, es reconeix la silueta del temple molt clarament i si t'hi fixes, per poc que t'hi fixis, es veu la silueta de l'Observatori Fabra, que ens referim. Sí, sí. Que tant l'Observatori, que és propietat de la Real Acadèmia de Ciències i Arts, i encoratgem els nostres oients a anar a veure l'observatori perquè es fan visites i val molt la pena, i també visitar l'edifici de la Real Acadèmia, la Rambla 125. Es fan visites guiades i val molt la pena perquè és la història de Barcelona i de Catalunya, la història de les ciències, clar.
I tant, i a més la Real Acadèmia és una de les institucions que s'ha mantingut durant més temps. Una institució científica aquí a Catalunya i per tant és molt emblemàtica.
Sí, val la pena. Doncs tornem al Fabra, Carles. Ell va ser, però també hi va haver una mica de conflicte, no?, amb la construcció del Fabra, perquè es va aturar, van faltar diners, després van venir, hi havia una altra persona.
Inicialment, la construcció d'un observatori fora de la ciutat de Barcelona, que ja començava, ja tenia fanals de gas, i la il·luminació no era tan bona, no era tan idònia per fer observacions, ja s'havia pensat en fer un observatori al Tibidabo. I en aquest projecte intervenien sobretot Eduard Fontseré i el que va ser l'arquitecte de la remodelació de l'Acadèmia, Josep Domènech i
Estapà.
El que coordinava el projecte inicial, des del 1894, una cosa així, era Fontseré. Però quan Comas ja va ser acadèmic i quan es va veure que no es podia fer en el cim del Tibidabo, es va fer una altra comissió en la que estava Comas i això va començar a fer que hi hagués un enfrontament entre els antics amics.
Clar, una tensió.
I Comas. I més encara perquè Comas va ser el primer... quan es va inaugurar el Fabra, van començar les obres el 1902 i van acabar el 1904, i quan es va inaugurar el 1904 l'Observatori Fabra, el director de l'Observatori va ser
Comas,
però va ser encarregat no només de la secció d'astronomia, que era una, sinó també de l'altra secció, que era la secció de meteorologia i sísmica. I això, clar, va fer que Fontserè va reclamar l'acadèmia, i al final, el 1912, és quan ja Fontserè va ser el director d'aquesta secció de meteorologia i sismologia, perquè provisionalment n'era en Comas. Fins al 1912.
Ja. De tota manera, en aquell moment en Fontserè potser encara no era acadèmic, tot i que tenia l'encàrrec, sí, ja era acadèmic.
Sí, llavors. Perquè el 1900, ell va ser acadèmic el 1900 i l'observatori es va obrir el 1904.
El Fontserè també? Tenia entès que va ser més tard.
Perdó, pensava que deies com a...
No, has dit Fontserè. Va ser una mica després, crec.
Sí,
ho vam dir amb Montse Busto. No, i que potser per això... Sí, sí. I llavors... Clar, en Fontserè estava com tenia l'encàrrec del servei horari, no? Us trobareu l'episodi a fenomensnaturals.net.
Doncs... Llavors, un anava de dia i l'altre anava de nit.
Clar.
Així es nos trobava a partir de quan ja va ser director de la part sismològica i meteorològica.
Doncs, en Fontserè. Fontserè anava de dia i Comas de nit. I com hi pujaven fins allà dalt? Perquè no deuria ser fàcil.
Bueno, tenien hi havia el
funicular.
Sí, el funicular. Havia hagut un projecte d'un tramvia inicial, però que no es va fer, però ja existia el funicular, perquè va ser un dels primers enginyers industrials, va ser el que es va encarregar de la construcció,
del
funicular de Montjuïc. I tenia, com es tenia un passe per poder fer servir gratuïtament els.
Clar.
Però la gent normalment fins i tot arribaven en carruatges i després pujaven fins al cim. Sí, sí.
Està bé. Llavors, quina mena d'observacions feia en Fabra? Perdó, en Comas des del Fabra? O des de Vilaurània? Les seves observacions,
sí. De fet,
si és que es poden distingir.
Sí. El Fabra... Hi havia un telescopi uh-huh. mallat, de la mateixa casa del que tenia a Patxot, però més modern.
Més potent.
Més potent. I aquí tenia el telescopi Grub. Les principals descobertes les va fer amb el telescopi Grub. Aquí, es van fer aquí, les descobertes de
a Vilaurània.
Sí, encara que ell les presentava com a director de l'Observatori Fabra.
Que ho era, de fet.
Sí, i tant. Es complementaven una mica els dos telescopis, no? Amb un podia fer, amb el del Fabra, per exemple, podia fer més observacions d'alta resolució, mentre que, i també determinar les coordenades de les òrbites dels diferents cossos que estudiava, i des de la Vila Urània, l'instrument, com que tenia un gran camp i molta lluminositat, i tenia aquesta càmera, podia fer fotografies de camps estel·lars i comparar-les. Llavors tenia una tècnica per poder veure si apareixia algun objecte nou.
Fora d'òrbita. Amb una òrbita completament diferent.
Que no mantingués la distància angular entre els estels, que sempre els mantenen. Llavors, amb aquesta tècnica i amb aquest telescopi, sobretot el d'aquí, va descobrir molts nous astres que no es coneixien, en particular 11 meteorits, que és una de les coses que l'ha fet més famós.
Sí.
I aquests meteorits tenen noms també molt curiosos. Però...
Sí, un es diu Barcelona.
Sí, hi ha un que es diu Barcelona, però en general quasi tots tenien noms femenins. El primer que va descobrir, el descobrir el 1915, va descobrir entre 1915 i 1930, va descobrir moltíssims astres. En particular aquests 11 asteroides. El primer va ser, li va dir Hispània, i el primer el va descobrir perquè amb el seu ella ja havia fet moltes fotos des del 1914 de la zona del Zodíac, és la zona on es veuen més asteroides. I revisant aquestes fotografies i fent-ne de noves és quan es va donar compte de que hi havia un astre que es desplaçava respecte als estels, que va ser a l'Hispània, que va ser el primer. Però després, això va ser el 1915, el 20 de març, però després van a descobrir d'altres, i els hi va dir, el 1920 va descobrir un que li va dir Alfonsina, en honor a Alfons XIII i també Alfons de ser el savi. Després un altre que es va dir Barcelona, el 1921. Un altre que es deia Amèlia, per la seva parella,
seva senyora,
el 1922. Després va haver-hi un altre que es deia Sedella, perquè Sedella és una societat que hi va fundar el 1911, Societat Astronòmica d'Espanya i Amèrica, que la va fer una mica en contraposició o perquè un any abans Fontserè havia creat la Societat Astronòmica de Barcelona. Bueno, doncs,
sí, aquesta rivalitat.
Sí,
no,
que... aquesta rivalitat va romandre bastant temps. Després una altra que es deia Reginita, en honor a una persona que coneixia, una amiga de la família, que es deia Regina. Un es va dir Pepita, el que va descobrir el 1928, i era en honor a ell. A mi li deien Pepe, però com que els noms eren femenins va posar Pepita. També Mercedes, un altre asteroide, el 1929, per la seva cunyada, perquè la seva parella sentimental i la seva cunyada vivien juntes.
Són les que es van quedar a viure a Vilaurània després que ell va morir. Sí.
Després un altre que va descobrir es deia Comas i Solà, el va descobrir el 1929, i el 1929 també va descobrir un que es deia Pòlit per un col·laborador seu del Fabra, que es deia Pòlit, que és el que va seguir la tasca que ell va començar.
Després d'ell. Sí. Potser feia llarga exposició per veure les trajectòries.
Sí, el que feia era com una doble exposició.
Sí,
agafaven una placa en un moment donat i feien una exposició, i després feien una exposició una mica més tard. I com que des del punt de vista de les aparences hi ha un desplaçament, sempre, diguéssim, si ho mirem geocèntricament, no?
Sí.
El cel sembla que van cap a l'oest, que giren cap a l'oest.
Sí, tens el nord just, l'estrella polar, i llavors tota la resta d'estrelles sembla que girin.
I llavors aquest desplaçament fa que tots els estels tinguin una petita... Posem per cas que miréssim la placa i que veiem si hem fet dues plaques diferents amb una mica d'espai
de temps.
Veuríem no una estrella com un punt, sinó com dos puntets. Hem de fer altres coses també, però bueno, bàsicament és això. I si veus que hi ha un puntet que no es desplaça amb la mateixa orientació, vol dir que hi ha un astre que s'ha mogut entre els estels. Seria com un petit planeta, en aquest cas un asteroide.
Doncs clar, i era allà on havien de buscar després,
un
telescopi.
Un cop localitzat ja podies seguir-los i mirar les dades orbitals i llavors podies dir que l'havies descobert.
Molt bé, no? Noves tècniques.
Sí, i també ell també va fer servir, perquè li agradava moltíssim, en aquella època hi havia aquelles fotos que es feien amb una càmera amb dos objectius distanciats com els ulls, no? Per poder veure en relleu.
Sí,
no? Doncs ell es va inventar també un sistema per fer que, primer ho feia de forma molt rudimentària, sobre un cartró posava dues fotografies perquè tinguéssim la mateixa intensitat, això era una mica complicat, i mirar-les alhora també amb un estereoscopi, i així podia veure si hi havia alguna diferència respecte al fons estel·lar, de les dues eren iguals, si hi havia alguna diferència podia veure com en relleu. I això després ell es va inventar un aparell que li deia l'estereogoniòmetro, que va perfeccionar això i li va servir també per fer mesures, i això va ser també una de les troballes de Comas i Solà.
I una altra troballa seva va ser la descripció de l'atmosfera de Tità,
això
a ull nu.
Això va ser una cosa molt, molt interessant, perquè el que va fer Comas, que era un observador excepcional, quan algú fa una cosa moltes, moltes, moltes vegades, és un expert, no? I ell era un expert en l'observació, doncs ell mateix va dir que observant amb el telescopi de l'Observatori Fabra, repetides vegades a Tità, aquest satèl·lit de Saturn, ell literalment va dir: he pogut distingir perfectament una disminució de lluminositat cap al seu contorn, la qual cosa indica que el dit astre està rodejat d'atmosfera. És a dir, es va percebre de que Tità tenia atmosfera. Una cosa que no es va, diguéssim, confirmar o es va pensar, sí, que l'havia descobert Kuiper anys més tard, el 1944, quan ja va poder fer un espectrograma de Tità. Però això és també una de les proves de que era un observador molt meticulós i
molt fi.
I molt fi, sí, sí.
Però a banda de tota aquesta activitat científica, que déu-n'hi-do, també tenia altres activitats paral·leles. Era un gran divulgador perquè volia o tenia la intenció de transmetre el coneixement a la gent, als ciutadans, no? Com va ser la seva faceta de divulgador?
Ell mateix es definia a si mateix com dient: el meu treball té dos vessants, una popular i una altra d'investigació. Quan deia una popular volia dir una de divulgació, i va fer una tasca divulgadora extraordinària. Això el va fer molt popular. Amb això també imitava a Camille Flammarion, sí, perquè Camille Flammarion va ser un gran divulgador, un prolífic divulgador, va fer moltíssimes obres de divulgació, l'atmosfera, la contemplació científica, Urània. Urània era una obra de Flammarion que també està relacionat amb el nom de la vila Urània, no només per la musa de l'astronomia, sinó també pel llibre que va fer Flammarion.
On som?
Sí, on som
on
ara.
Som ara mateix.
I també va fer l'astronomia popular, el 1880. I això ho sabia Comas, que Flammarion divulgava, i com que era com una mica el seu referent, doncs ell va fer el mateix, va començar a fer moltes activitats de divulgació. Entre aquestes activitats hi ha, per exemple, articles a la premsa. En va fer moltíssims.
A La Vanguardia, pràcticament, no? Especialment.
Especialment a La Vanguardia en va fer molts. Ell mateix, el 1910, ell afirmava que havia escrit 700 articles en diaris i revistes, 600 dels quals eren a La Vanguardia. Això el 1910, va morir el 1937, sí, com sabem. Parlava del cel, de les taques solars, de Mars, Júpiter, Saturn, de pluges d'estels, d'eclipsis de lluna, de nebuloses, en fi, parlava de molts temes, i a La Vanguardia van aparèixer el que se'n deien les notes científiques de Comas, i així hi apareixien moltíssimes. I no només va divulgar sobre astronomia, sinó també va fer divulgació sobre la història de la ciència. Algunes disciplines com les matemàtiques, la química, la geodèsia, la locomoció, la màquina de vapor, doncs va fer molts articles relacionats amb això. També sobre temes d'astronomia, naturalment, i temes de sismologia, perquè ell va ser el responsable de la part sismològica durant uns anys, i parlava dels volcans de la Martinica o d'aparells sísmics, etc. En va fer molts. No només a La Vanguardia, sinó que també va publicar amb altres diaris i altres publicacions. La Publicitat, en català, a l'última hora, hi ha articles en català de Comas, a Les Notícies, a l'Actualitat, a la Revista Blanca, en fi, es pot seguir les seves publicacions a moltes revistes de l'època. Aquesta va ser una de les maneres de difondre els coneixements astronòmics a través d'articles en revistes, fins i tot a València i a Argentina, però en moltes. Després, una altra de les maneres de divulgar va ser escrivint opuscles o escrivint llibres. Un dels primers va ser, després de fer una conferència que va fer a l'Ateneu, va fer una publicació que es deia Fotografia del cel, i es va publicar el 1898. També ell va ser observador de molts eclipsis, el 1900, el 1905 i el 1912, el 1905 a Vinaròs, que va fer servir la cinematografia, que això va ser també...
Això és impressionant, sí, no? Va ser el primer eclipsi gravat en cine o rodat.
I també després va fer una publicació que es deia Eclipse Total de Sol de 1905, i va ser una altra de les publicacions. L'any següent va fer una publicació que era l'Astronomia Popular de Flammarion, que la va agafar i la va modernitzar. També l'any següent, el 1907, va escriure un volum de més de 600 pàgines que es deia Astronomia i Ciència General, i el 1908 va fer un llibre sobre El espiritismo ante la ciencia, estudios sobre la mediumnidad, es titulava així.
I perquè llavors es parlava molt en aquell temps, no?, d'espiritisme.
Sí, i també Flammarion està està...
També hi entrava Flammarion
sí,
en
perquè,
aquest
joc. Sí, perquè Flammarion va, es va interessar per l'espiritisme perquè coneixia a Kardec, que va ser un dels introductors de l'espiritisme a França. I a Barcelona, estem parlant ara del 1908, que és quan va publicar aquest llibre, però 20 anys abans, el 1888, es va celebrar a Barcelona el primer Congrés Internacional Espiritista i va començar a haver-hi un creixent interès per aquest fenomen i també per part dels científics. I Comas va participar amb un comitè científic que volia estudiar els fenòmens d'una mèdium local que es deia Carmen Domínguez. I llavors va publicar aquest llibre després on recopilava les seves experiències en les sessions i criticava els procediments que deia que eren poc rigorosos i les superxeries d'aquesta taula.
Sí, és clar.
Però estava també en la línia del que havia fet Flammarion.
Sí. També es va dedicar a la ràdio, oi?
Ah, sí. Entre les moltes activitats de divulgació, una de les últimes, segurament, va ser el de fer retransmissions radiofòniques. I ell va ser un dels promotors de que s'establís la primera estació radiofònica regular d'Espanya el 1924, la Ràdio Barcelona, EAJU. I ell va aprofitar de seguida aquest mitjà per fer divulgacions de qüestions científiques relacionades amb l'astronomia o amb la ciència a través de la ràdio. I parlava, ell anava a l'emissora, anava a Ràdio Barcelona, que estava a l'Hotel Colón, a Catalunya, al Plaça Catalunya, però quan no podia anar, o enviava el seu ajudant, que era en Joaquim Fabré, o alguna vegada, com per exemple durant la retransmissió d'un eclipsi, el Ràdio Barcelona va posar els micròfons, els va instal·lar a l'Observatori Fabra i des de l'Observatori Fabra ell va retransmetre aquest eclipsi.
Sí, és impressionant, eh? Es guarda algun text, oi?
No hi ha gravacions, però com que Ràdio Barcelona publicava una publicació, en aquesta publicació hem aconseguit trobar que hi ha un text el que va a explicar com a Sisolà i al començament d'aquest text diu així.
Busca amb calma. Sí. Anirem explicant, ens estem acostant, al final, però volem sentir les paraules que va escriure Comas i Solà
va escriure això. Començava així la seva retransmissió sobre los movimientos de la Tierra. Això era el gener de 1936, l'any abans de morir. Señores radioyentes, ¿quién diría que en estos momentos de sosiego en que estamos apaciblemente escuchando a nuestro radioreceptor o enfrascados en la lectura agradable en que todo el ambiente parece estar sumido en quietud y reposo, estamos volando en el espacio con velocidades relativas enormes? Ni una sacudida, ni una trepidación, ni un viraje perturban esta inmovilidad perfecta, y en la realidad nada tan distinto como estas apariencias, apariencias que durante tantos siglos han engañado a los pensadores y a los hombres de ciencia. Així començava la seva retransmissió radiofònica.
Està molt bé, i és curiós perquè és una dada interessant. Pensem que estem quiets i que la Terra és tan sòlida i estem movent-nos a una velocitat enorme, extraordinària. Sí.
I ell amb això demostrava, després parlava de que el món no era geocent, que la Terra no estava al centre de l'univers i els arguments per demostrar-ho.
Molt bé. Alguna cosa més? Per exemple, organitzava visites a Vilaurània, al Fabra, a l'Observatori.
Sí, va organitzar, a part d'organitzar exposicions diverses en les que per exemple, quan es va fer el desè aniversari de la Sedella, d'aquesta societat, van fer una exposició científica internacional d'astronomia, sismologia i meteorologia, on hi havia models de la Lluna per veure les fases, on hi havia una col·lecció de laves, hi havia vistes estereoscòpiques del cel, es van fer conferències, etc. I també feia festivitats, que em sembla que hi ha una que t'agrada molt a tu, que és la Festa del Sol, oi?
Sí, perquè hem intentat reproduir-la, sí. Per això ho diu.
Sí, també ho feia. Sobretot convidava les escoles a que anessin, i llavors les van fer en diferents llocs. En algunes ocasions ho van fer al Teatre del Palau de Projeccions de l'Exposició Internacional
del 29.
Ho van fer a la del 30, que va ser l'exposició nacional. Hi havia la internacional i que van palmar amb una altra. I allà en van fer una, després van fer també el Gran Saló del Palau Nacional, a vegades es feia el Fabra, l'any 21 es va fer el Fabra, el Saló de l'Automòbil es va fer l'any 1922, i en fi, i allà es parlava del significat de la festa, hi havia interpretacions amb orgue. A Comas i Solà li agradava molt la música. Hi ha un personatge que és com un successor seu, del que no podem parlar ara, que es deia Pigmalión, un valencià, que explicava que aquí feia ell els diumenges, convidava gent i convidava una mezzo-soprano que cantava aquí a la Vilorània, i ell mateix tocava el piano i va fer una composició, va fer un vals també,
Ostres.
Li agradava la pintura, bueno, un personatge. I el Fabra, perdó que no he contestat la pregunta que em feies de les visites a l'Observatori Fabra, són molt interessants perquè va haver-hi una quantitat de persones que van anar a fer visites a l'Observatori Fabra i ell va mostrar-los a l'Observatori i els hi va ensenyar, no només a l'Observatori, sinó també els hi feia alguna conferència. Va haver-hi com una passió per pujar a l'Observatori Fabra. Jo he tingut ocasió de mirar en l'Observatori el llibre de visites, però hi havia tantes signatures que vaig fer només fins a l'any 1910, perquè el 1910 ell mateix deia, a finals de 1910, diu que havia fet un centenar de conferències pràctiques d'astronomia a l'Observatori, i també va dir: passen de 10.000 persones ante las cuales el autor, Comas, he explicado puntos de astronomía dentro de l'Observatori Fabra. I jo pensava, no pot ser. I vaig anar a comprovar-ho. I
efectivament.
Sí, allà van anar membres del Centre Líric Dramàtic de Sabadell, membres de centres culturals pels obrers, ateneus populars, col·legis, escoles, associacions, centres excursionistes, etc. L'Observatori va esdevenir una fita desitjada per moltíssimes persones, periodistes, militars, grups d'esperantistes, alguns de Cracòvia.
Bueno, és que anava relacionat, no?, per l'època també.
Sí, tant. Hi ha un exemple, si
endavant,
puc explicar-lo,
sí.
un exemple que, a més, com que és de Gràcia...
Són veïns, només has de travessar la Cassoles.
Que dona a entendre una mica com funcionava això. La Campana de Gràcia, que és aquest setmanari satíric republicà anticlerical que es va fundar el 1870, va organitzar dues excursions científiques per obrers amb dos grups de 60 persones. I això s'havia de fer el 10 i l'11 d'agost de 1907. Va sufragar les despeses, la companyia anònima de tramvies va cedir dos cotxes per cada una de les excursions, la companyia del tramvia i del funicular
del Tibidabo.
Sí, va concedir, el tramvia va concedir que fos un 50% al bitllet, i no, el funicular el 50% del bitllet i el tramvia gratis. La qüestió és que això era l'agost, havia de ser el 10 i el 11 d'agost. El 29 de juliol ja no quedaven places. Les 120 places ja van estar plenes. I van quedar en reunir-se al començament de la Rambla, cantonada amb les Drassanes, molt a prop del monument de Colón. Hi havia una via morta, i en aquesta via morta la companyia del tramvia els esperava amb dos cotxes a la nit, clar, a les 20:45, a tres quarts de nou, amb un rètol que posava: Cultura popular, excursiones científicas, primera excursió a l'Observatori Fabra. I van anar a l'Observatori. Com a anècdota, i parlant del lloc on es van trobar a prop del Paral·lel. I el Paral·lel es deia llavors l'Avinguda Marquès del Duero, això des del 1894. I ningú recordava llavors que el traçat del carrer, del Paral·lel, coincidia amb el Paral·lel 41 graus, 22 minuts, 30 segons, que es relacionava amb la mesura de l'arc de meridià que va fer Méchain per establir el metre. Però que sí que ho sabia era Comas. I Comas va ser ell qui va popularitzar el nom del Paral·lel, perquè a través de la seva cuinera.
Ah, sí.
Sí, perquè la seva
cuinera... és molt divertit.
La seva cuinera es deia Ramona, i bueno, es va casar, i quan es va casar, com a Sisolà li va regalar 500 pessetes de l'època, perquè així ella podia comprar el traspàs d'una taverna i convertir-la en una casa de menjars en aquella avinguda. Però li va posar una condició i li va dir que havia de posar a la porta el paral·lel. I la companyia de tramvies de llavors, que era un tramvia tirat per mules, que anava de Sants fins al port, tenia justament la parada davant d'aquest establiment.
Davant del paral·lel.
Sí, davant del paral·lel. I llavors el nom del... es va fer famós el nom popular del paral·lel, gràcies a Comas
a Comas. Fins ara.
I la seva cuinera.
Sí. Del metro a Barcelona, del metro, vull dir, de la mesura que va passar per Barcelona, i que hi ha allà el moll de pescadors, en parlarem un altre dia, perquè no, avui només toquem Comas, i estem arribant al final, perquè ja ens queden pocs minutets. Comas va morir el desembre del 37.
El 2 de desembre del 37, sí.
Sí, i llavors el seu funeral va ser un dels més multitudinaris que ha vist mai la ciutat.
Sí, va ser impressionant. Va morir segurament degut a la seva feina, perquè va fer molt fred aquell any i estava a l'observatori amb l'últim treball que va fer sobre el cometa Finsler, i el 1937, que el va fotografiar amb unes fotografies maquíssimes, i va morir d'una broncopneumònia. Però la repercussió de la seva mort, com que era un personatge tan popular, va ser extraordinària. En quasi col·lapsar el Passeig de Gràcia, va venir el president Companys, van venir representants de Negrín, dels diputats de Corts, dels diputats del Parlament, i sobretot gent que no estava relacionada directament ni amb la ciència ni amb l'astronomia, però que coneixien i admiraven a Comas per la seva popularitat. Va ser un personatge molt i molt popular.
De fet, per poc que agafis un llibre d'astronomia aficionada, et diu de seguida: abriga't, que hi ha molts astrònoms que han mort de pneumònies. Sí, ho has de fer. Llavors, deixarem aquí parlar de Comas, però abans volia comentar que una de les condicions del seu llegat d'aquesta casa per la ciutadania de Barcelona era que conservés un lloc, un espai expositiu, i és a Vilaurània, al soterrani. Hi ha això, una exposició amb material seu i part de la seva vida, i encoratgem també els oients que la vinguin a veure, perquè val la pena conèixer una mica més. Llavors, res, només comentar també que amb en Carles Puig coincidim tots dos a la Comissió de Programació Científica d'aquí de la casa, i gràcies a això estem aquí avui també. Vull dir que avui s'han donat més coincidències que mai, que sempre se'n dona alguna, però avui més que mai. Doncs anirem acabant. Hi ha alguna cosa més que vulguis dir que ens hàgim deixat? Doncs tirem. Diem que fins aquí hem arribat avui, parlant de Comas i Solà. Encoratgem els nostres oients que busquin aquesta xerrada que la penjarem, o aquesta conversa que hem tingut amb en Carles Puig al fenomensnaturals.net i a iVox. I fins aquí, Fenòmens Naturals. Bona tarda, Carles Puig, professor de la UPC i màster en Història de la Ciència per la Universitat Autònoma de Barcelona. T'esperem un altre dia per parlar d'altres coses, però per avui ho hem de deixar.
Moltes gràcies.
Sí. Moltes gràcies, Andrés, i fins a la pròxima. I fins aquí, Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.